Serà l'operació que jo tenia coneixement.
Així arribam a la 1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dimecres 15 d'abril. Bon dia. El jugador del Mallorca, Sito Lubumbo, no s'entrena amb la resta del grup per mor de la seva lesió muscular. En Bernat Nadal al control tècnic. Començam les portes d'avui. Tot d'una sabrem la darrera hora del Mallorca, que prepara amb intensitat el partit de dimarts que ve contra el València a Somoll. Ho comentava a l'inici, pendent sobretot de l'evolució de la lesió de Lubumbo, la gran revelació al darrer partit del conjunt vermell. Avui l'equip s'ha entrenat 15 minutets a porta oberta i no han vist el jugador trepitjar la gespa de Son Biberoni. Tot d'una sabem aquesta darrera hora de l'equip de Michelis, però ahir a Somoix, a banda de la part esportiva, es va celebrar un acte vinculat al programa dels 110 anys d'història del club. Una conferència dirigida per Albert Sales per donar a conèixer i reivindicar la figura d'Adolfo Vázquez, una figura imprescindible del mallorquinisme. Ell va fundar el club l'any 1916. És Albert Sales.
Va fundar el club, després va ser el primer president, però al cap d'un mes i dies deixa de ser president. Amb els anys passa un segon plànol i després passa un primer plànol, diríem, a nivell nacional per tema de política, no? És una figura espectacular, molt polièdrica, amb molt d'elements interessants i es tracta d'això, no?, d'anar investigant i enumerant elements que poden ser atractius.
I més coses. Derrota de la selecció espanyola contra Anglaterra en partit classificatori pel Mundial del 2027. Un duel en presència des de l'inici de les mallorquines Mariona Caldentey, Patrick Guijarro i Cata Coll. Lucía Corrales també va disputar els darrers 15 minuts. Al marge de la derrota, del mal resultat, preocupa i molt la possible lesió de Patri Guijarro. És la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Bueno, lo que queremos es ganar. Queremos ganar contra Ucrania, queremos ganar el siguiente contra Inglaterra, queremos ganarlos todos, evidentemente. Para pasar primeras tenemos que sumar de tres todos los que faltan, eso es lo que tenemos en la mente y eso es a lo que vamos a trabajar, en corregir los errores cuanto antes y poder hacer más goles a Ucrania que Inglaterra en el siguiente partido y sobre todo sumar los tres puntos, que creo que son vitales.
I a la Champions, l'Atlètic de Madrid jugarà les semifinals. El conjunt matalasser s'ha classificat, va perdre 1-2 contra el Barça, però va fer bo el 0-2 aconseguit en el partit d'anada al Camp Nou. El Barça, que va tornar a acabar el partit en 10 jugadors per l'expulsió d'Eric García al minut 77. És el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, i també el futbolista del Barça, Gavi.
Una semifinal de Champions. ¡Pah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno jugar una semifinal de Champions! Así que iremos ahí con toda la ilusión, con toda la fe. Sabemos nuestras características que tenemos buenas, sabemos nuestros defectos. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. estamos preparados y bueno, iremos a buscar lo que estamos buscando hace muchos años.
Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota y ya está. El codazo mío era amarilla o ni amarilla y la expulsión de Eric, estaba ahí Jules al lado. Puede pitar roja, puede no pitarla, no sé. Al final ha decidido esto y ya està, no?
Ahir també es va classificar per aquestes semifinals el PSG, que va guanyar per 0-2 al camp de Liverpool. I per avui, a les 9 del vespre, juga el Madrid, ho farà al camp del Bayern, el conjunt madrileny que està obligat a remuntar l'1-2 del Bernabéu de la setmana passada per classificar-se, per tenir opcions de jugar les semifinals de la màxima competició europea. És el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa.
Somos un gran equipo, pero sobre todo con grandísimos jugadores, con una gran personalidad. Creo que es lo que hay que mostrar mañana, muchísima personalidad para jugar como tenemos que jugar en un estadio así, enfrente de un grandísimo equipo que, bueno, pues que nos ganó la semana pasada y que están aquí delante de su gente con la confianza absoluta de que van a superarnos. Así que, bueno, tenemos que demostrar quiénes somos.
A les 9 del vespre es disputarà aquest Bayern-Madrid i a la mateixa hora jugarà l'altre partit de quarts de final, Arsenal-Sporting de Portugal, el conjunt anglès que ho té tot a favor, ja va guanyar 0-1 en el partit d'anada disputat a terres portugueses. En tennis, Carlos Alcaraz ha debutat amb victòria al Godó en el primer partit després de perdre el número 1 de l'ATP. El murcià es va imposar en 2 sets, 6-4, 6-2, Otto Virtanen. Alcaraz, això sí, va patir unes molèsties al canell dret. A 8 anys de final, el tenista murcià s'enfrontarà a Machac. És Carlos Alcaraz.
Me ha costado un poquito, sobre todo al principio, coger el buen ritmo, la buena dinámica, pero bueno, poco a poco yo creo que al final hemos ido sintiéndonos mejor, adaptándonos cada vez más a las condiciones de Barcelona y acabar pues jugando a un nivel bueno.
I avui el bàsquet serà un dels grans protagonistes en aquest programa. Entrevistarem a Alba Torrents, la jugadora de l'Azul Marino, i també a Santi Paz, el jugador del Clas Sant Antoni. I com cada dimecres acabarem amb la nostra secció Corca Topers, avui dedicada a la mitja marató de Magaluf, que se celebrarà aquest dissabte. Una i 12 minuts. Au-hi-do, començam aquesta edició de dimecres d'Esport 3 en migdia. Ahir Vetres Ràdio fa parlant de futbol, vos ho deia a l'inici. Avui el Mallorca s'ha tornat a entrenar a la ciutat esportiva de São Bibiloni. Ho ha fet a porta oberta 15 minuts pels mitjans de comunicació. La gran incògnita era saber si veuríem o no a l'Ubumbo trepitjant la gespa de São Bibiloni, si faria carrera contínua, si entrenaria, si no, i no l'hem vist. No ha aparegut l'Ubumbo per la ciutat esportiva, per la gespa de la ciutat esportiva. Ja ho sabeu, pateix una lesió muscular. En principi no és greu, però tot fa indicar que es perdrà el partit contra el València i també contra l'Alavés, però està pendent d'evolució. El club no ha donat un termini en aquesta lesió, per tant estarem pendents d'aquesta evolució per saber quin partit podrà jugar l'Ubumbo, la gran revelació al darrers partits del conjunt de Michelis. Per cert, el Mallorca recupera a Martin Valiant per aquest partit després de complir partit de sanció contra el Rayo Vallecano el passat diumenge. Per tant, De Michelis recupera un jugador important a l'eix de la defensa, tot i que sense Valiant i Raillo, Mascarell i també David López van fer un gran partit contra el Rayo Vallecano. Per la resta, Bjelström continua sense entrenar i tampoc ho fa el capità Antonio Raillo, que s'ha perd tota la temporada i també Mateu Jose, que hi va ser operat a Barcelona i tampoc podrà tornar a jugar aquesta temporada. Demà tornarà a entrenar al Mallorca, ho farà a la ciutat esportiva de Son Bibiloni per preparar aquest importantíssim partit contra un rival ja directe per la permanència, perquè el València s'ha ficat totalment en aquesta pomada per al descens, el partit que es disputarà el pròxim dimarts a l'estadi de Son Moix.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Avui hem parlat d'aquesta actualitat del Mallorca. Què passa? Que no hi ha jornada. Aquest cap de setmana no juga fins dimarts. L'equip continua entrenant a vora el Bumbo quan pot tornar a vestir-se de curt. Divendres, recordeu, el Mallorca descansa, demà entrena, divendres descansa, i ja a partir d'aquí, fins dimarts, tornarà a entrenar per preparar aquest partit contra el conjunt txec. Aparcant l'actualitat del Mallorca, però continuem parlant de futbol, perquè ahir fèiem prèvia d'aquest partit importantíssim a Wembley d'Espanya contra Anglaterra. Ja deien que seria un partit igualat, que seria un partit de poc gols. I Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Així va ser, 1-0, un gol d'Anglaterra que va arribar ben aviat. I a partir d'aquí, i d'Espanya que no va poder amb el combinat anglès, i se posa, no vull dir complicada, però se posa més difícil aquesta classificació directa pel Mundial de l'any que ve.
Sí, com bé has dit, se complica una micona, estaria molt més contents i molt més a prop la selecció espanyola d'aquesta classificació directa per la fase ja final del Mundial si hagués guanyat, però no va ser així. Per la mínima, com bé deies, 1-0 i ben pres, minut 3, i de quina manera, també deixa un poc un gust agredolç com va ser la derrota, perquè al minut 3 una acció pilota aturada des d'un servei de cantonada, i de Hemp posava l'únic gol, una acció que deixa un gust estrany, perquè es veurà que Irene Paredes i la resta de defensors al volta no van defensar el tot bé aquella jugada i l'inici de partit.
Va ser una acció a la pilota aturada, la pilota va quedar morta per dins àrea i no hi va manera de treure, hi va haver rebots, no hi va haver sort, i finalment no van poder treure quan la pilota pràcticament estava amb la ratxa que va ser d'Alexia, no va poder refusar aquesta esfèrica.
Sí, una combinació de coses dins una mateixa acció. Sort de les angleses, que sa que queda estès al terra, li cau la pilota i fa aquella darrera passada perquè remati Hemp. Alexia, que a punt de treure-la just de la línia de gol, que cau una micona enrere, i és amb aquesta passa enrere que fa quan sa pilota sí que acaba entrant. Reclamaven ses jugadores espanyoles que no, però sí, però bé, quedava tot el partit per davant, no? Sí, i sorprèn que Espanya no pogués almenys igualar, però és que les va tenir, sobretot a la segona part, que sí que ja van veure una Espanya més reconeixible, perquè és veritat que la primera part en la terra va ser superior, també amb aquesta injecció de confiança, no?, d'un gol tan prest, però bé, la segona part va tenir moltes oportunitats d'empatar el partit, inclús de guanyar, estavellant la pilota al pal, una acció, mos en recordant del minut ja 90 pràcticament, una rematada de cap de Nenna, que amb una bona actuació de la portera, i tampoc va entrar. Després Lucía Corrales, que ara comentaré el que mos interessa més també, que són les actuacions de les mallorquines.
I no hi ha bones notícies en quant a mallorquines. No, Lucía molt bé, que va jugar 15 minuts, sí. Va tenir participació, però la mala notícia, haurem d'estar pendents, és la lesió d'en Patrick, que es va retirar del terreny de joc lesionada. Això
Sí, deixa preocupats perquè, com deia, Ana Lucía va sortir al minut 75, que anava a comentar just una assistència que va donar Vicky López ja al temps afegit i a punt va estar Vicky de marcar. Ana Lucía va jugar des del minut 75. Va ser aquell moment quan varen coincidir les quatre mallorquines, perquè sí que d'inici Catacoy, Mariona Caldeta i Patrick Jarro van ser de l'11 titular des de l'inici. Al minut 75, com bé deia, en sortia Lucía i just 5 minuts després era quan Patrick Jarro rebia un cop fort el turmell, se la veia molt de mal i a més les seves companyes després a zona mixta comentaven que sent ella, sent a Patrick Jarro que se queixàs i estés així tan dolorida era perquè havia estat fort, però és veritat que no saben res més ni per part de la selecció amb qui s'hagués concentrada Patri i la resta de futbolistes, ni la selecció ni el Barça, el seu equip han dit res, per tant a veure ho sabrem també abans de dissabte de ben segur, perquè recordam que aquesta derrota, bé, deixa en aquests 3 partits ja disputat, dels 9 punts possibles, Espanya se queda en 6, segona d'aquest grup A, primera en la Terra, que suma 9 de 9, però Espanya té possibilitat de refer-se dissabte mateix, a més a casa, el Nuevo Arcángel de Córdoba, dissabte a les 4 contra Ucraïna, qui sap qui es guanya i a qui s'espera que torni a guanyar, no? I ara pendents també de que guanyi en gols que després podrien suposar la classificació directa definitiva, no? En el cas de que amb Anglaterra s'empatin a punts, perquè clar, comentam, se tancarà aquesta segona finestra dissabte el Nou Arcángel contra Ucraïna i després el mes de juny s'obri la darrera finestra amb 2 partits, els 2 darrers, i un d'ells és el que més ens interessa, que és el 5 de juny contra la Terra Som Moix. Per tant, a veure què passa en aquesta fase de classificació. Red, si vols sentim a Bermúdez comentant això mateix, que no està...
Que no està sentenciat Esteve, vinga.
El plan de partido que pensábamos, pues no hemos estado como queríamos. Evidentemente Inglaterra también juega, ¿eh? Que creo que podemos estar más menos fluidas. Hago autocrítica, ¿eh? No quiero excusar nada, pero evidentemente hay un rival enfrente que también trabaja, que te lo pone difícil. Creo que hemos generado ocasiones, sobre todo en la segunda parte, que nos podían haber acercado al empate. Y también decir, son 3 puntos. Todavía esto no está sentenciado.
Ho diu la seleccionadora i és així, no està sentenciat, no hi ha que passar pena, segur que guanya dissabte, segur que guanya dia 5 de juny a Som Moix a Anglaterra i és darrer ja per acabar de sentenciar, però queda molt per aquesta fase de classificació, per tancar-la i Espanya vigent campiona, segur que hi serà el Mundial de Brasil 2027.
Seria certificar aquesta classificació a Som Moix, eh?
Sí, exacte,
seria gros.
Un Som Moix ple, esperem.
Clar que sí. Marta, no te facis molt en fora perquè tenim corca a topes, sí. Però hem de fer una aturada ràpida per la publicitat i parlar de bàsquet perquè tenim un cap de setmana apassionant en el món de la cistella.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és participació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el kiwi maduro granelados con 89 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Continuem endavant, aquí Esports 3, migdia, IB3 Ràdio, i el moment ara per parlar de bàsquet, perquè quin cap de setmana tenim, hem de parlar avui de l'Azul Marino i també del Clas Sant Antoni, perquè viuran unes jornades ben interessants en aquesta lluita per acabar a la primera posició. Començant parlant de l'Azul Marino, Xisco Ribas, com estàs? Bon dia.
Com va, Miqui? Bon dia.
Quin partit aquest cap de setmana, dissabte, pel conjunt mallorquí. Queden 2 jornades de Lliga regular. Aquesta serà la darrera jornada a casa. L'Azul Marino, si guanya els 2 partits, s'assegura pujar a l'ascens de categoria, la màxima categoria, però alerta perquè aquest cap de setmana, si guanyen i el Celta no ho fa, ja podrien pujar, eh?
Així és, l'Azul Marino jugarà contra el Real Canoe, que és el penúltim classificat, i com bé dius, el darrer partit a casa, el darrer partit a Som Moix, al Palau d'Esports de Som Moix, a la seva afició, i com bé dius, després jugarà el Celta contra l'Unicaja Mijas, el tercer classificat, i en cas de perdre el Celta ja celebrarien aquest títol les mallorquines.
Mare meva, quina jornada. Tenim comunicació, és un luxe poder parlar aquí ara, en aquesta hora, amb una de les jugadores de l'Azul Marino, en Alba Torrents. Alba, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, quina jornada. Duim moltes setmanes, pràcticament tota la temporada, parlant d'aquest moment, no?, de l'objectiu, de pujar, deien que a poc, però de cada vegada aquest objectiu i aquesta fita està més a prop, eh?
Sí, és així, però al final per nosaltres, com tu deies, no? Duim moltes setmanes en el mateix objectiu i per nosaltres cada partit ha tingut la mateixa importància, no? I sabíem de la importància per també per resultat del Celta, no? Sabíem que, i sabem que està en les nostres mans, però ara no afrontàvem el partit de dissabte diferent en què hem afrontat cada partit de la temporada, no? Està més a prop i crec que això s'ha de gestionar i que l'equip ho està gestionant, perquè tots tenim moltes ganes, no?, d'aconseguir aquest objectiu, però sabem que no està fet i aquesta setmana ens estem preparant de la millor manera per sortir dissabte a competir i per aconseguir la victòria.
Està clar que l'objectiu és pujar, que serà una alegria s'aconsegueixi quan s'aconsegueixi, però vos fa més ganes aconseguir aquest ascens, aquest objectiu, sense esperar el que faci el Celta, guanyant i pujant, no esperant segurament el Celta si guanya o perd.
Exacte. Jo crec que hem aconseguit això, no? Ens centrem molt tots aquests mesos, ens centrem molt amb nosaltres, no? I també hem valorat, no?, el que ha fet el Celta. Nosaltres dèiem que era molt difícil aconseguir el que estàvem fent de guanyar i tornar a guanyar i tantes victòries consecutives, no? I també el que està fent el Celta també té molt de valor, però nosaltres hem intentat no centrar-nos en el que no podíem controlar, no?, sinó centrar-nos en nosaltres, en fer la feina cada dia i en plantejar setmana a setmana cada partit. L'objectiu, no?, mos quedava fora, ara te queda més a prop, però crec que seria una equivocació si plantegéssim alguna cosa diferent com ho hem fet, perquè veiem que els resultats estan sortint i sabíem, no?, que per aconseguir l'objectiu havíem d'anar pas a pas i partit a partit i ara pensàvem en el partit de dissabte i res més.
Bé, Alba, bon dia. I precisament, just per això, com has dit, d'anar partit a partit, vos heu centrat en vosaltres, en els vostres partits de cada setmana, no hi ha millor mostra que sumeu ja 11 victòries consecutives. Quin estat de forma, no?, que té l'equip.
Sí, jo crec que s'han aconseguit victòries a pistes difícils i ja no només això, no?, sinó també mostrant un bon joc, mostrant una bona versió de l'equip, no només en aquests mesos finals, no?, sinó durant tota la temporada, jo abans d'arribar, i en el moment d'arribar ho deia, no?, que s'havia de valorar molt el que estava fent aquí, per la primera volta sense cap derrota, quan estàs de dins, no?, i coneixes un poc, saps lo difícil que és, i això mostra la bona feina de l'equip al llarg de la temporada i ara això se vol seguir fent perquè sabem que encara no està acabat.
S'ha de continuar fent la mateixa feina, Alba, no dic tu, perquè tu has jugat partits importantíssims, finals, has guanyat una animalada de títols, però el vestidor en general se nota en els entrenaments, el dia a dia, que s'està acostant al moment decisiu. Notes més nervis tu entre les teves companyes més joves amb menys experiència?
Amb elles no ho sé, però amb jo sí.
A tu també?
Sí, és igual.
És que has guanyat molts de títols, però aconseguir un ascens de la màxima categoria amb un equip d'aquest EVA també ha de ser ben especial, eh?
Sí, i això no és una cosa que puguis controlar un pic i ja ho controlis per sempre, no? Veus que és un procés, diríem, infinit, no? I que cada situació... el moment més important és el que estàs vivint ara mateix, no? I així ha estat en els anteriors, però veig que al final les emocions són les mateixes, especialment aquesta situació, que per jo me feia molta il·lusió poder participar en aquest moment i la veritat que sí que n'hi vis i són. El que passa que sí, que bueno, intentes tenir les eines per controlar, no? I que això no t'impedeix que fes la teva feina bé, que és el que te durà, no? El que vols aconseguir, però sí, sí, no... En Nirvi, sigui la situació que sigui, el que hagi jugat és igual, i són igual.
I bé, ara aquest dissabte, darrere, bé, penúltima jornada de la Lliga Challenge, però és, com han comentat, la darrera jornada, el darrer partit d'aquesta temporada que disputareu a casa. Som-nos en l'afició, partit de dissabte contra el Real Canoe. Imagino que tal vegada és un poc, potser, una llàstima de no tenir l'oportunitat, no?, de poder celebrar el títol amb una victòria davant l'afició, però bé, imagino que també serà una bona festa ja en Somos, en l'afició, aquest darrer partit allà a Somos.
Jo crec que, bueno, el que dèiem, no?, que hi ha coses que no pots controlar i ara és aquesta situació, no?, però jo crec que el que hem de valorar és no només aquest darrer partit, sinó durant tota la temporada, no? Es poder compartir aquest camí amb l'afició, es poder veure molta afició a Sant Moix i com a altres com a jugadores, també és una de les coses més guapes, no? Quan tu comparteixes, quan el camí veus que hi ha altres persones també que s'ho senten així i nosaltres una de les raons també que fem el que fem és perquè l'afició també pugui disfrutar nosaltres, no? Nosaltres disfrutant de lo que fem i mos agrada, no? Com mos diuen que altres persones també ho poden fer, per tant, ojalà dissabte tornem a compartir un moment molt, molt guapo amb tota l'afició i que no mos oblidem de tot el camí que hem fet junts, que això al final és una feina conjunta, és un camí de tots i això, i volem arribar pues, en el final, no?, amb aquest objectiu complet.
No sé, Alba, quan vares rebre, ho comentaves tu, quan vares venir a l'Azul Marino, que va haver negociacions, que se varen posar en contacte amb tu, que te varen plantejar aquest projecte, si tu t'imaginaves en el millor dels teus somnis arribar a un equip tan guanyador. És cert que el projecte era ambiciós, però no sé si en aquest nivell.
Sí que feia temps que seguia el projecte, no? I en el moment que va arribar l'oportunitat sabia que anava un equip que ja estava funcionant molt bé, que estava dominant, no?, com dèiem, la primera volta sense cap derrota, a més amb un bon bàsquet, i sí que era molt, molt conscient, no?, i això també va ser un error més. Jo dic, no?, que la raó no només va ser el projecte casa, sinó tot el que hi ha darrere el projecte d'Azul Marino, que per una part és l'aposta per bàsquet femení per aquest equip, que jo particularment li dono molt de valor, perquè no són sempre les apostes que se fan a l'esport femení, i després de la manera, no? Crec que amb una professionalitat impecable i també molta estima. I a veure, que van ser coses que jo me varen tocar, me varen motivar, i quan vaig arribar vaig veure la professionalitat de l'equip i del bon joc que estaven fent, i he intentat pues, seguir en la línia, no?, i poder també sumar a cada objectiu.
Clar que sí, no tens les estadístiques davant, però de ben segur que aquesta temporada, aquesta lliga regular, a la Lliga Challenge serà recordada de lo guapo que ha estat, no?, aquesta lluita entre el Celta i l'Azul Marino, passi el que passi al final, perquè amb aquests números, altres temporades, aquest dos equips ja hauria pujat, eh?
Sí, com deia, no? Valorant molt el que hem fet nosaltres i també li donar molt de valor el que ha fet el Celta, perquè sabem lo difícil que és, no? I no ho sé si seria donant, no?, a la competició de Lliga Challenge una situació com aquesta.
Sí, sí, sí. És que és tremendo els números d'un i d'altre equip. Res, Alba, no te demana quin cap de setmana t'estimes més pujar, perquè te dolça igual, que arribi quan hagi d'arribar, eh?
Exacte. Nosaltres ara avui m'hem centrat en l'entrenament, demà un altre, nosaltres anem dia a dia i en l'objectiu del partit de dissabte.
I de guanyar dissabte i veurem què passa. Alba Torrent, sempre un ple parlar amb tu, molta sort per aquest cap de setmana i per aquests dos partits que queden, i de ben segur la festa serà ben grossa a l'Azul Marino i també a la seva afició. Alba, gràcies i moltíssima de sort.
Moltes gràcies.
important el partit de l'Azul Marino i també aquest cap de setmana important el partit del Clas Sant Antoni a la segona FEB perquè el conjunt eivissenc que encara té opcions d'acabar a la primera posició. Es disputa la darrera jornada de la Lliga regular i el Sant Antoni necessita guanyar el seu partit contra el Sol Gironès i que els amics de Castelló perdin el seu partit contra el bàsquet Llíria. Dissabte, els dos partits es disputaran a les 8 del vespre. El nostre company, Víctor Sancho, es troba al costat d'un dels jugadors del conjunt eivissenc, amb en Santi Paz. Víctor.
Així és, estem aquí amb Santi Paz, l'escolta del Clas Bàsquet Sant Antoni a Caló dels Moro, molt a prop d'on està el pavelló de Sa Pedrera, aquí al poble Sant Antoni de Portmany. Santi, què tal? Buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En los días previos a la jornada decisiva ya de la fase regular, porque os estáis jugando mucho todavía, intentar quedar primeros, así que no sé, primero un poco cómo está siendo la semana de trabajo ante esta última jornada de liga.
Bueno, en general un poco... Esta semana que acaba de empezar ahora está yendo bien, se ve al equipo con buen ánimo y más que nada la sensación que tengo personalmente es de ver a la gente como metida. Ya estas últimas dos jornadas se ha visto que hemos estado todos los jugadores un poco participativos, en general todos hemos aportado nuestra parte en cada partido y se ha visto reflejado en el resultado. Zaragoza fue un partido que se solventó bastante rápido y salió el otro día igual, así que por esa parte muy contento.
Es que es cierto, salvo el partido de Castellón, ¿no? Esa derrota por poquito, ¿no? Contra el rival directo ahora mismo, ¿no? Por intentar arrebatarle esa primera plaza. Los otros partidos los habéis solventado con auténticas palizas, podemos decir.
Claro, lo de Castellón es lo que dices tú. Al final son detalles que bueno, que se te pueden escapar y no se puede hacer nada contra ellos. No estamos hablando tampoco de un mal equipo. O sea, el hecho de perder era una cosa que podía entrar dentro de la ecuación también. Y ha salido cruz, así que nada, a seguir con los partidos que nos han ido viniendo y se ha visto que estamos preparados para afrontar tanto el último partido de liga regular como los playoffs.
Bueno, llega esta jornada unificada el sábado a las 8 de la tarde, vosotros jugáis en casa, en Sa Pedrera, donde sois prácticamente inexpugnables, ¿no? Habéis ganado claramente. Bueno, no sé si en ese partido se está el típico comentario de los transistores encendidos, pendiente de lo que pasa en otro lado, o vosotros vais a estar más centrados, no queréis saber nada hasta el final de lo que pase en Llíria, que ahora hablaremos de ello.
Sí, yo creo que hay que ir pensando en lo nuestro, porque de nada vale hacer, por así decirlo, las cuentas de la lechera si luego tú no cumples con lo que te corresponde, que es ganar en Bisbal. Así que es...
Claro, Gironès-Bisbal es un equipo que está ahí a mitad de tabla, ¿no? Hay bastante diferencia con vosotros, que estáis muy bien, los resultados últimos así lo indican, pero bueno, me imagino que os vendrán a intentar aquí aguar la fiesta también, ¿no?
Sí, en la ida fue un partido que solventamos también bastante, bastante rápido, pero sí que es cierto que revisando los últimos partidos que han estado jugando han competido bastante bien, así que bueno, también han cambiado el roster completamente, prácticamente desde la primera vez que hemos jugado contra ellos, así que eso, va a ser un partido que habrá que afrontar como cualquier otro, o sea, y ahí intentar ganar y sobre todo a que todos nos sintamos involucrados en el juego.
El míster José María Berrocal ya os está hablando un poco de esta última jornada, quiero decir, ya los primeros mensajes en las primeras sesiones de preparación de esta semana ya está dando pequeños inputs de esta última jornada o algo.
No, de momento esta semana la hemos empezado hoy, martes, el primer entreno, y es como un poco para volver a meternos introducción a la semana y me imagino que a partir de mañana ya empezará a focalizarse más en situaciones concretas de Bisbal y algunas características que tienen.
Vosotros esta temporada, casualmente, con el rival de la Mix Castelló, con el Llíria, habéis perdido los dos partidos, tanto aquí como allí, a pesar de que sois uno de los grandes locales, ¿no?, de esta temporada. Sabemos que es un equipo que lanza muy bien de fuera, ¿no?, que si tiene el día es complicado para todos y sobre todo en su pista, o sea que puede darse ese día, puede suceder eso de que el Castelló lo tenga difícil allí, ¿no?
Claro, es un equipo que al final... Como acabas de decir, tira triples y o sea, su gran porcentaje, su mayor volumen de tiro está en los triples, entonces depende mucho del acierto. En casa normalmente suelen ser más fuertes, precisamente porque están más acertados, así que pues de todo puede pasar, la verdad, en ese partido.
Ellos están en zona de playoff, van a jugar playoff, pero es verdad que no pueden ascender posiciones, pero eso igual puede ser incluso beneficioso, ¿no? Porque para un tirador el jugar relajado, el jugar para disfrutar, puede ser incluso bueno, ¿no?
Sí, ellos van sin presión, precisamente ya su posición está asegurada, creo que es la sexta, así que de ahí no se van a mover, pero bueno, también les vale a ellos. Yo personalmente, si estuviese en el Giria, me valdría también para encarar los playoffs. No, vamos, es un partido que deberían ir a jugar a ganar. Y lo que dices tú, sin presión, los triples pues pesan menos.
Y hay mucha rivalidad también entre ellos, una rivalidad regional, ¿no?
Sí, están, bueno, yo tampoco me entero mucho, pero entiendo que al estar tan pegados como tal en la misma comunidad, pues sí que habrá competitividad.
Tú como escolta y como tirador que eres, cuando juegas contra un equipo que tiene esa capacidad, cierto, que te lo mete todo, porque desde fuera se puede defender, pero también depende mucho, ¿no?, de la finura que tengan ellos. Cuando ves que están tan finos, es impotente, ¿no?, porque tácticamente es más difícil.
Sí, da rabia. Son al final, el baloncesto es un juego de equipo y siempre estás como ayudando a, pues imagínate, un rol, y siempre hay un segundo para que los jugadores abiertos puedan tirar, y ese tipo de días que meten todo, pues obviamente es frustrante, pero bueno, también el día que fallan, pues suele ser un partido que se solventa más rápido.
En el caso del básquet, bueno, nosotros acostumbrados a cubrir muchos otros deportes, se da la curiosidad con vosotros que el primero no sube, o sea que sí o sí, aunque se dé este cambio en la clasificación y que habéis primeros, hay que jugar el playoff. O sea, ¿vosotros cómo lo veis esto? Que el primero, ¿os parece injusto una temporada, después de una temporada tan dura, que el campeón no tenga el derecho a ascender directamente?
Bueno, yo la verdad que a mí me parece más injusto el hecho de jugar a dos partidos y a diferencia de puntos. Yo preferiría que el formato fuese a, por lo menos a tres partidos, y el mejor de tres me parece algo que es más equilibrado. Sí que es cierto que al final sería alargar semanas. Entonces, bueno, entiendo que lo gestionarán así precisamente por ese motivo. Pero bueno, no, la verdad que el formato es el que es y tampoco tengo mucha pega contra eso.
¿Cómo está la plantilla? ¿Está preparada para las dos cosas? Quiero decir, para jugar un playoff más largo, más corto, también conociendo un poco la historia reciente del club.
Sí, yo creo que la historia reciente, o sea, lo que dices de la historia, es algo que nadie o casi nadie tiene en cuenta en el sentido de lo que ha pasado anteriormente.
Hay muchos sois nuevos, claro.
Claro, también. La mayoría somos nuevos. Y lo que te decía también es que, como te dije antes, la gente está, lo que llevo viniendo, o sea, lo que he visto en estos últimos partidos es que la gente está muy involucrada. Todos participan en el juego, ya lo visteis en Zaragoza, en casa, en Saló el otro día, todos jugamos, no hay nadie que no juegue, entonces eso también ayuda a que todos estemos como mentalizados y centrados en afrontar el playoff por la vía rápida, la vía corta o la forma en que venga.
El último partido en casa aquí, que ganasteis holgadamente, ¿no? Como locales, es cierto que fue un día un poco entre que era fiesta de Semana Santa, que no había, se veía que era un partido que podíais ganar fácil, no había sido suficiente, pero ahora sí lo hay. Esperáis una entrada bien diferente, ¿no?, el sábado en Sa Pedrera.
Hombre, yo espero que, pues que la gente se anime a venir, y ya que, bueno, aparte de ser el último partido de Liga, al final sabe, yo creo que la gente que viene sabe que son el motor que nos ayuda a jugar con ese plus en casa. Y ya también nos vale para encarar los playoffs, incentivarlos a que vengan a este último partido de liga regular, y ya que enganche con los playoffs, porque ahí la cosa se pondrá más interesante.
Y además vais a tener la ventaja de pista seguramente prácticamente en todo el playoff, tanto si es corto como si es largo, todo apunta a ello, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es importante, ¿no?, el público, o sea, el poder cerrar las eliminatorias en casa va a ser básico.
Claro, por eso mismo que cuanta más gente se suma, al final más motivación es para nosotros. Mejor ambiente hay y, lo crean o no, directamente te obliga a meterte más en el partido. Así que precisamente es algo que nos ayudaría muchísimo.
¿Estás ensayando canasta decisiva o no?
Sí.
En las jugadas que planificáis, ¿no?, que estudiáis, quién la tiene que terminar, ¿no?, y tal. A ver, tú en teoría eres uno de los que tiene todos los puntos.
Sí, pero yo no. Yo tengo, en el aspecto de canastas decisivas hay jugadores más talentosos que tiran mejor, como por ejemplo Greg o Kai, y la verdad que ellos lo hacen excelente y yo me centro en otros aspectos. Pero bueno, si tuviese que llegar, pues llega, ¿sabes? Sin presión, pero hay jugadores muy talentosos en el equipo y cualquiera puede anotar.
Claro que sí. Muchas gracias, suerte para el sábado y a ver si sucede y acabáis primeros.
A ti, muchas gracias.
TV3 Radio es entretenimiento.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say.
You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. Yeah, this is what I say. Run, run, run away, run away, baby. The
Avui, continuem Esport 3 a migdia i IB3 Ràdio, i com cada dimecres arriba la nostra secció Corca Topers, Marta Sampas, avui dedicada a la mitja marató de Magaluf, que se celebrarà aquest dissabte.
Sí, un dels clàssics del calendari de les competicions, de les curses populars, de les mitges maratons, sens dubte aquesta mitja de Magaluf. La tenim marcada cada any. Han perdut els comptes les edicions, ara mos ho diran, però a banda d'una mitja també és un 10K, per tant, a més ja amb el bon temps, que també sempre caracteritza aquesta cursa, i de ben segur que serà un èxit. Ja ho és, perquè ja varen penjar el cartell de no queden dorsals, per tant, avui no és una crida ni una convidada a la gent que s'apunti, sinó que vagi a veure-la i a gaudir de tot el que envolta aquesta cursa. Per conèixer més detalls, tenim ja un dels organitzadors, en Juan Abarca, aquí saludant ja. Juan, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, molt bé. Bé, un any més, eh? En Juan, que a més xerram amb ell també sempre per ser Sant Silvestre que el vianera, a finals d'any, res a veure amb això, que ja mos trobam en el mes d'abril, amb un bon solet i una nova edició. Quina és ja l'edició d'enguany i res, com van aquests darrers preparatius?
Pues mira, els preparatius van molt bé. Enguany, a més, sumant activitats, perquè tenim, hem fitat unes jornades també en el marc de la mitja marató, i tenim en Xema Martínez, que vindrà també a fer una conferència. I també fica com a novedat, supos que vosaltres que estàu molt a la última, també coneixeu el concepte de running social.
Sí.
I enguany hem fet algunes actuacions per tal de desenvolupar aquesta part, com per exemple pues algunes activacions que fem a través d'una empresa que es dedica un poc al running social, i també farem un còctel i una presentació. O sigui que bé, que la idea és anar evolucionant, com tu dius, i jo crec que m'heu agafat, perquè... Sí. Perquè no te puc dir l'edició en la que estan, perquè abans era la marató,
no?
De Calvià, ara és la Half Marathon Magaluf, i d'una forma serien 39 i d'una altra anirien per la decena, si no vaig malament.
Ja
o sigui que bé, un dia supos que quan tinguem un poc de temps, que passin els esdeveniments d'aquest mes d'abril, que és frenètic per nosaltres, ens seurem i direm, vinga, quina edició tenim, perquè això també és important, tenir un poc de record de què hem fet en els últims
sí,
anys.
Però bé, és vera que més enllà d'una xifra, se sap que és una cursa ja molt consolidada tant al municipi com a les illes, com a nivell internacional, perquè se sap que també és una manera molt bé, molt bona de s'estacionalitzar, no? Un poc en aquest cas, o no, perquè ja també estem en plena temporada, després de la Galatzó Trail, que també és tot un èxit a Calvià, però aquesta mitja marató, ara anirem amb aquests esdeveniments paral·lels i que envolten a lo que és la cursa en si, anant primer en això mateix, no? Lo més important, que és dissabte, ja quan se doni el tret de sortida, en aquest 10 quilòmetres, que també hi són, i el 21K, això passarà tot dissabte hora baixa, i ja amb els dorsals esgotats des de fa molt de temps, Juan.
Sí, dos mesos fa que es van esgotar, com tu bé has dit, pues tenim un 65% de persones de fora de les illes que vindran a participar. D'aquests 65%, un 54% aproximadament és de fora, en aquest cas de l'estat espanyol. I estem molt contents perquè, com tu dius, la consolidació de la prova pues ja era una realitat des de fa temps, però però en guany el que... Bé, en guany, anem experimentant. Nosaltres, com ja en altres entrevistes us hem comentat, que intentem créixer de forma pues, molt responsable, perquè entenem que en aquest cas és l'única via que té... Som una administració pública i tampoc podem pues, fer les coses en plan pues, pues això, de créixer ràpidament i tal. I en guany arribarem a les 2.000 persones entre les diferents distàncies i la idea és anar... Podíem perfectament, per la demanda que hem tingut, podíem haver arribat a les 3.000 persones concretament. El que passa és que, com te dic, nosaltres volem fer les coses bé, créixer però de forma responsable, perquè tenim l'experiència de quan creixes molt ràpidament també t'enfonses igual de ràpid i consolidar és posar unes bases i intentar donar qualitat. I la idea és aquesta. I com bé dius, pues, tindrem els cursos grans, tindrem 550 persones als 10 quilòmetres i 1.000 persones als 21, i tindrem 300 a la cursa dels nits, i a la resta d'actives paral·leles, pues, pues, la gent que vulgui venir. Sí, sí, estem molt contents amb els números.
No, clar, a més, ara l'has esmentada i no m'ho vull oblidar, que també això és dissabte, és mitja i es 10K, però divendres ja s'haurà celebrat aquest Kids Run, que també sempre és un atractiu per les famílies. Però centrant-nos en dissabte, amb aquest recorregut, xerrant de Magaluf, que malauradament, de ben segur, encara no, hi ha gent que sent Magaluf i té els prejudicis, no?, de lo que és aquesta localitat de Calvià, quan tot lo contrari, no?, és meravellosa el que ofereix Magaluf, també amb aquesta primera línia arran de la mà i amb aquesta cursa i altres moltes activitats esportives, amb una pista d'atletisme, amb un poliesportiu, vull dir, Magaluf és esport i és una forma de demostrar-ho també, no?, amb aquest recorregut, que conta-mos un poc per on passa.
Sí, sí, sí. Pues bé, com tu dius, la nostra idea i amb el que fem feina, i jo crec que una cosa bona és que quasi tot l'equip és també de la zona. Hem sent criat a Magaluf, a Son Ferrer, a les zones colindants, i per tant estimam molt aquesta part del territori i entenem que sí, que realment que és molt bonic i que se pot posicionar com s'està fent al esport. I mira, la cursa surt de la pista d'atletisme de Magaluf, que com tu bé has dit, pues és una instal·lació singular i creiem que ben potent en el seu àmbit. I després record les principals avingudes de Magaluf per anar-se. En el cas de la mitja marató, pues se'n va cap a Son Ferrer i allà pues els participants tenen l'oportunitat de canviar un pot el paisatge de costa o de platja i urbà per un paisatge més rural, fins a arribar a Son Ferrer, que és més urbanització. Després tornem a Magaluf i ja entrant en la part que a mi m'agrada més, que és que diríem és el highlight de la prova, perquè és per avingudes amples i plenes de gent, en aquest cas, i amb molt d'ambient, pues arribem fins al passeig de Palmanova, el passeig de la platja de Palmanova, que és un passeig que uneix, en aquest cas, totes les platges i que és, a més d'estar concurrit, coincidirem amb el dia del llibre i per tant tindrem animació de xarangues. Després nosaltres també l'organització posam dins del recorregut pues, grups musicals, batucades, DJs i altres grups. Sí. I d'aquesta forma tornam quan arribam més o manco al port de Palmanova, tornam pel mateix passeig de Palmanova fins a arribar una altra vegada a Magaluf, fem una altra vegada les principals avingudes i arribam a la pista d'atletisme amb una volta que nosaltres deim que és molt ràpida perquè és l'últim sprint en un tartan totalment nou i que a més pues, tens un poc l'incentiu de que està tothom esperant allà asseguts a les grades de la pista.
Sí, sí, amb un gran ambient tant a l'arribada com durant tot el recorregut que té la cursa que mos has explicat molt bé, i després amb aquesta arribada al blau, no?, de la pista d'atletisme. No és el blau de la mà, però després hi podran anar i pegar un bot a fer un cap fico, perquè de ben segur que farà calor, no sé la previsió, Juan, però sí, té una característica també. Jo li vaig completar un any es 10K i recordo això, moltíssima calor, no sé si va coincidir aquell any, però també ja fa ganes de tenir curses a les que acabar ben suat i amb ganes d'un cap fico i un refresc.
Bueno, aquí el curs comença a les 5:30 i per tant pues ja la calor
és diferent,
en aquest temps comença a ser, per exemple, jo ahir vaig estar fent el recorregut un poc corrensos i entenc que quan vas a tope, pues sí, suaràs bé, però jo me recordo ara que van tenir una edició que sí que es va notar molt la calor i van haver d'intensificar el tema de desavituallament. Sí. Però la resta de l'any és una data que sol tenir bon temps, però encara no són temperatures màximes d'aquestes, com si fas en les 5 i mitja de juny o de maig, que ja te pica. Mm. Però bé, sí, passarem calor i bé, ja no sabem què és el que millor es va, perquè moltes vegades a la Galatxo Trail hem tingut...
Ja ens pluja, mare meva. Ja.
Però al final ja t'he dit, moltes vegades ho parlam, que, per exemple, quan la gent veu pluja a la Galatxo Trail, pues, va més cura en les baixades i, per tant, tenim menys atenció als metges. Ja. En aquest cas, pues, un calor que sigui suportable es ve superbé, perquè la hidratació pues, serà suficient i no tindrem problemes, però bé, mai se sap. El que volem és que sigui una cursa que nosaltres intentem posar tots els mitjans i tots els serveis super a punt, perquè creiem que és la forma de que la gent confiï en aquestes curses que estem fent, i farem tot el possible perquè sigui una jornada excel·lent d'atletisme aquí a les Illes.
De ben segur que sí, jo crec que digués aquell any que va fer tanta calor i tot així, me va encantar, per tant, tota la gent que ja té el seu dorsal, que recordam esgotats des de fa dos mesos, per tant, els oients avui de Cor que tot perds, convidar a que vagin a viure l'ambient i també, ja per anar acabant, demà aquesta conferència que comentaves en el principi, una xerrada amb en Xema Martínez, atleta que de ben segur portarà una xerrada interessant a l'hotel Melià Calvià Beach. Això s'hi poden inscriure ràpidament, Juan, a la web de la pròpia Half Marathon Magaluf. Se poden inscriure, no?, i venir a gaudir d'això.
Sí, millor si ho fan des de la web de calviadeportes.com, perquè allà ho tindran més fàcil per arribar. I aquestes jornades, pues, com t'he dit, és la conferència d'en Xema Martínez i després una taula rodona a on també hi serà en Xema, però jo crec que és bastant interessant perquè farem un poc d'anàlisi, una cosa curteta, perquè sabem que ara per ara pues, mantenir l'atenció molt de temps ens costa molt a tots, però a més de tenir en Xema, tindrem un professor d'universitat que es dedica a fer estudis d'impacte d'esdeveniments turístics esportius, que ens podrà donar una visió de lo que suposa un esdeveniment com la Marató de Magaluf en quant a números, i també tenim un representant de Melià que estan fent una adaptació dels hotels al turisme esportiu i també tenim en aquest cas la nostra visió per part de l'Ajuntament de Calvià, i jo crec que la idea és aconseguir una foto de un poc de quals són els interessos dels turistes esportius que es visiten i què poden fer per tal de conviure residents, turistes i esports.
Que bé, idò, ben interessant, això serà demà, recollida de dorsals des d'avui, des d'ahir i avui al Corte Inglés, després ja també la resta de dies a la pista d'atletisme, però tot això ja ho sap bé el qui participa, per tant, Juan Abarca, un any més, moltíssimes gràcies, serà un èxit, ja ho és amb inscripcions i de ben segur que completarà una jornada de 10. Gràcies, Juan Abarca.
Moltes gràcies, com sempre, per pensar en nosaltres, Gràcies i te veieu superbé, gràcies.
Gràcies, Juan, fins a pròxima, adéu.
Molt bé, doncs això serà dissabte, aquesta mitja marató de Magaluf, però, Marta, tenim més cosetes aquest cap de setmana. Ràpidament repassam aquesta agenda.
I doncs, mon anam a diumenge, que hi ha una vuitena edició a Inca i una vuitena edició a Mo. Per una banda, 4 o 8 quilòmetres podeu triar de la cursa popular Utopia, d'aquesta vuitena edició, ja que dic, en jornada de matí, a les 10 se donarà sortida a la plaça Miquel Bestart, com deien, el pont d'Inca Vell, i després hi ha una cursa a Mahó, també ben interessant, entre 5 o 10 quilòmetres, podeu triar també en horari de matí, se sortirà des de l'Hospital Mateu Orfila, amb arribada a la plaça Explanada de Mahó. Per saber més detalls de cada una d'aquestes curses, com deia, són diumenge matí, i doncs, com sempre, Elite Chip, també teniu allà tota la informació d'aquestes curses populars de les que xerran cada dimecres aquí a Cor que tot perds.
I d'on cap de setmana ben intens. Marta, gràcies.
Res,
adéu. Que vagi molt bé, adéu. Un minutet i busques per arribar a les dues en ciclisme. 5 mesos després de proclamar-se campió del món, Albert Torres torna a una competició internacional de pista. Aquest cap de setmana participarà a la Copa del Món de Hong Kong. Són declaracions d'Albert Torres a IB3.
Serà la primera competició després del Mundial passat de pista. I la veritat que amb il·lusió, no? Per almenys anàvem amb ganes, no?, de fer una bona Copa del Món i treure el millor resultat possible. Serà difícil. És cert que he fet alguns recordatoris de pista, no he fet uns entrenaments específics per aquesta competició, ja que he fet pràcticament molt de calendari i molt de viatges en l'equip la primera part de la temporada. Però la condició és bona i sobretot pues, me fa especial il·lusió, no?, poder estar en aquesta Copa del Món, sobretot a la prova d'Ònium, on podré dur el mallot de campió del món.
Tota la sort del món per n'Albert Torres en aquesta cita del cap de setmana. Segon per arribar a les dues, així acabam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia. Tornem demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu!